Al matí, amb Raquel García.
Quatre xicots aficionats a l'astronomia van ser la llavor del que avui coneixem com l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. L'entitat, amb seu a l'Observatori del Parc Catalunya, acumula ja 59 anys d'història, havent-se convertit en tot un referent de l'astronomia amateur de tot l'Estat. Per commemorar aquesta efemèride, l'agrupació organitza la conferència Astronomia per a senyores. Anirà a càrrec del Josep Maria Oliver, que és cofundador i expresident de l'entitat. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Vostè és un dels quatre xicots que, dèiem al principi, van impulsar l'Agrupació Astronòmica de Sabadell ara fa 59 anys, que es diu aviat. Com sí. Van ser aquells inicis?
Bueno, érem tots molt joves, jo tenia 16 anys, els altres 3 en tenien 18, i ens agradava l'astronomia, ens coneixíem, ens reuníem de tant en tant, i va arribar un dia que van decidir estendre una mica la nostra activitat de manera que se'n gaudís la ciutat, posar un telescopi en un lloc on la gent pogués venir a mirar la Lluna, i així es va néixer.
I d'on els hi va sortir doncs, aquest interès per l'astronomia? Perquè suposo que en aquell moment era un tema no gaire conegut.
No, ens deien llunàtics, per descomptat. No era pas gaire conegut. Però jo, quan tenia 10 anys, ja em feia telescopis. O sigui que va ser una cosa innata. No sé de on em va venir, perquè ningú de la meva família estava interessat per l'astronomia. Agafava cartolines, les cargolava i mirava la Lluna amb les cartolines. I amb això vaig descobrir que hi ha un fenomen òptic que si mires a través d'un tub sembla que l'objecte que mires vegi més gros que no pas si el mires sense la limitació del tub.
I de tota aquesta vocació, de tot aquest interès, com s'aconsegueix realment doncs, constituir una agrupació, no? I amb quina intenció? I també, com vau aconseguir doncs, els recursos per fer-la viable?
Bueno, va néixer de manera molt senzilla, molt humil, per tant, tampoc necessitaven gaire recursos. En aquelles èpoques, el diari de Sabadell ens va cedir un petit despatxet que tenia per allà, que no el feien servir, i això va ser la primera seu. Per tant, diners no ens en van costar, perquè tampoc en teníem. I l'edifici, que llavors encara hi havia l'escola industrial, després va venir la biblioteca de la Caixa d'Estalvis, etc. A la torre, és on teníem el telescopi, l'observatori, també s'ha dit. Tampoc va costar diners. D'aquesta manera va començar l'entitat i va anar creixent.
Clar, malgrat néixer d'una forma molt modesta, no?, com estem descobrint, l'agrupació s'ha consolidat com una de les entitats d'astronomia amateur amb més reconeixement de tot l'Estat espanyol. Com s'ha arribat a aquest moment actual?
Mira, a través de 59 anys. 59 anys anar creixent. En realitat ha sigut una evolució molt regular, i això és el que ha permès que l'entitat actualment sigui la més important de l'Estat i una de les molt ben reconegudes de tota Europa.
Explica'ns també quin és el secret de gaudir d'aquesta bona salut, perquè gairebé ningú se'ns ha escapat, no? Podríem dir, de la crisi, i en canvi vosaltres doncs, us manteniu, podríem dir, en bona forma.
Bueno, la crisi econòmica també ens ha afectat, com a tothom, però no especialment pel fet de ser una associació. Jo sempre he dit, en els meus anys de president, em sembla que ho vaig constatar-ho bé, vaig estar-hi 27 anys, jo sempre he dit que les associacions tenen o pateixen moltes vegades altibaixos. Canvien la junta radicalment, canvien la manera de treballar, les idees, etc. I això fa que una entitat, si té altibaixos organitzatius, també el tingui en quant al nombre de socis. Nosaltres hem tingut la sort que mai hi ha hagut altibaixos. O sigui, la junta sempre ha sigut molt regular, hi han hagut relleus de manera solapats, no sé, i això jo penso que és el que ha anat bé a l'entitat.
Una de les icones de l'agrupació astronòmica és la seva seu, l'Observatori del Parc Catalunya, un equipament que s'inclou dins de la transformació urbanística que va viure aquest àmbit fa un quart de segle. Com es va viure aquell moment?
Bé, va arribar el moment que l'entitat estava ja patint problemes d'espai. Teníem un local en l'obra social de la Caixa de Sabadell, junt amb altres entitats. Va arribar el moment que hi havia problemes d'espai, d'expansió, i llavors, aquelles èpoques, l'alcalde, l'Antoni Ferrés, ens va prometre fer quelcom, aprofitant que la zona del Parc Catalunya s'estava dissenyant i que es podria ser un equipament molt adequat pel parc. Uh-huh. A partir de llavors es va fer ja el plantejament de l'edifici, es va construir i estem allà.
Llavors l'alcalde Antoni Farrés va jugar un paper determinant perquè l'observatori es fes realitat, entenc.
Sí, sí, fonamental. En aquell moment va ser la clau perquè l'entitat no es tanqués a si mateixa, sinó que seguís prosperant.
Uh-huh. Què implica també per una ciutat com la nostra, no?, amb les dimensions que té Sabadell, disposar d'unes instal·lacions d'aquest tipus?
Bé, llegit abans que és la principal associació d'astronomia que hi ha a l'Estat. Aleshores, els socis no són de Sabadell. Sabadell, per descomptat, té un percentatge relativament alt, però la majoria de socis són de fora de Sabadell i alguns de molt lluny, i fins i tot alguns a l'estranger. Per tant, no és una entitat, encara que porti el nom de Sabadell, perquè va néixer a Sabadell, en aquests moments no és una entitat purament d'àmbit local, sinó tot el contrari. Ara, evidentment, la gent interessada en l'astronomia de Sabadell tenen l'avantatge de tenir-nos molt a prop.
Quins són el tipus de socis que venen i que formen part, no? El perfil, una mica, doncs, què els caracteritza?
Sí, generalment és una persona que està interessada per la ciència i per l'astronomia. A dintre d'aquest genèric hi ha aficionats a l'astronomia o astrònoms amateurs, ja molt avançats, amb molta experiència, i llavors també hi ha aquells voltants que diuen: això em sembla que m'interessarà, em sembla que m'agradarà, i me'n vaig i aniré de tant en tant i m'hi apunto. O sigui, el perfil és molt ampli. Ara, sempre, és clar, són persones més o menys interessades en mirar el cel.
Abans deia, no?, que també hi ha molts dels socis que no són de la nostra ciutat. Creu que és prou coneguda l'agrupació, o que encara queda feina per fer perquè els ciutadans, no?, o les noves generacions també s'acostin a aquest espai?
A dins del món de l'astronomia, l'agrupació astronòmica de Sabadell és molt coneguda. No l'agrupació de Sabadell, la ciutat de Sabadell. El nom de Sabadell és conegut internacionalment. Ara, a dintre de la ciutat jo crec que hi ha molta gent que no saben ni que hi hagi un observatori.
I com és això?
Bé, suposo que passa amb tot. Sabadell és una ciutat molt rica en quant a associacionisme. Hi ha moltes associacions a Sabadell, i més n'hi havia uns anys enrere. I, esclar, un no les coneix totes. Llavors, l'interès cultural de les persones no és tampoc com per conèixer totes les entitats i freqüentar-les, no?
Precisament l'activitat divulgativa entre les escoles de la ciutat és una de les funcions bàsiques, no?, que tenen a l'entitat a dia d'avui. Sí. Quants nens hi poden passar cada any per l'agrupació? Perquè es fan tallers, es fan casals...
Sí, sí, i passen més de 10.000 l'any. I jo diria que gairebé totes les escoles, els nanos de totes les escoles, una època o una altra, un dia o un altre, ja han passat. Des de molt petits fins als nanos d'instituts, passen de tant en tant per l'observatori.
Imagina't.
És curiós, per tant, és curiós, a vegades fent sessions, jo n'he fet moltes, pel públic, i de vegades et ve un senyor, ve una persona gran, diu: jo aquí hi vaig ser quan anava per volar-hi, i quan tenia 3 anys ja em van portar aquí a mirar la lluna. I casos d'aquests se'n donen molts.
Clar, una divulgació que hem de dir va molt més enllà de les visites escolars, no? Perquè es fan també moltes conferències, moltes xerrades, em sembla que ja heu arribat, doncs, a més d'un miler, no?
Sí, cada setmana fem una conferència, i ara fa 3 o 4 setmanes va celebrar la conferència número 1.000. Cada setmana, sense cap interrupció, les interrupcions tretes a l'estiu, els mesos de vacances. Però pel demés, en una conferència cada setmana, sense repetir temes. Repetim temes amb el sentit de que de vegades una cosa es pot explicar de dues maneres diferents, hi ha diferents punts de vista, però no s'ha repetit mai una conferència. Allò de dir: aquella conferència ens va agradar molt, torna'ns a la venir a fer. Això no s'ha fet mai.
Imagina't com l'univers és infinit, no? Les possibilitats són immenses, no? Com descobrim aquí també, que nosaltres al matí col·laborem amb l'agrupació, amb l'Albert Morral, que fa les càpsules,
sí.
I realment és immens, no?
Sí, sí.
La temàtica, els planetes, les galàxies, clar. Hi ha tants temes.
No se li acabarà el tema, no.
No. Explica'ns també les particularitats d'aquest equipament. Què és el que ens permet observar?
Bé, nosaltres tenim dos observatoris, un aquí a Sabadell i un altre a la muntanya, al Montsec, perquè les condicions de cel d'aquí a la ciutat, per segons quin tipus de treballs, no són massa idònies. El d'aquí Sabadell es dedica més que res a divulgació, és pel que passen les escoles i passa al públic, a part de que també fan recerca des d'aquí Sabadell. Però determinats camps, com sobretot fotografia de cel profund i tot això, es fa més bé des de l'observatori que tenim al Montsec. I els dos tenen telescopis potents bastant grans.
Molt bé. També explica'ns la propera conferència, no?, que servirà també per celebrar aquests 59 anys de l'agrupació, que es titula Astronomia per a senyores, i a més la imparteix vostè. Es pot fer astronomia en clau de gènere? Perquè ens ha semblat molt curiós, almenys així d'entrada.
Sí, sí. A veure, cada any a l'aniversari de l'agrupació procurem celebrar fent un acte de cara als socis. Hi haurà entrega de diplomes als socis que fa 25 o 50 anys que són socis i coses d'aquest tipus, després hi ha un piscolabis, però entre mig hi ha una conferència que procurem que sigui dedicada al tema de l'entitat o a temes amens, sortint una mica del rigor d'aquelles conferències de cosmologia que omplen molts dimecres. En aquest cas, Astronomia per a senyores, sí, és un títol que crida una mica l'atenció, però que, evidentment, parlaré d'astronomia i parlaré de senyores. Però tampoc vull desvetllar més el contingut.
Però digue'ns alguna cosa, perquè ens ha cridat molt l'atenció, i així també, perquè els oients diran, poden anar els homes, poden anar les senyores, només, sí, sí. És apte per tots?
No, no, la conferència és apte per tothom. Una altra cosa és que el tema parlaré de senyores.
Però en quin sentit?
A veure, parlaré de senyores en dos sentits. I no diré més que això, eh? Ja no facis més preguntes sobre el tema. Per un cantó, és evident que hi ha més homes que dones en el món de la ciència, i el món de l'astronomia és així. Aleshores, de tant en tant, hi ha hagut senyores que han destacat molt en el món de l'astronomia i, en canvi, no són conegudes, o són molt poc, o se les ha menys tingut. I posaré un cas que és molt representatiu. L'astrònoma anglesa Josephine Bell, l'any 67 va ser la descobridora d'un tipus d'estrelles molt concrets i molt important, que són els pulsars. Aleshores estava fent la seva tesis doctoral quan ho va descobrir i ho va incorporar a la tesis. Van donar el Premi Nobel, però no li van donar amb ella, li van donar al director de tesis. Aquest és un cas paradigmàtic. Amb això vull dir que hi ha molts casos de senyores que han fet unes intervencions o unes aportacions molt importants a la ciència i que segurament no les hem valorat suficientment. Això és un cas, un exemple, millor dit, no?
Un bon exemple per
parlaré d'això, però parlaré també d'altres coses.
D'altres coses que no ens vol explicar. Haurem d'anar-hi, haurem d'anar-hi. La conferència també inclou un acte institucional en què també es lliuren uns diplomes als socis que fan 50 i 25 anys que pertanyen a l'agrupació. Quants se'n lliuren demà?
Una vintena. No els he comptat, però em sembla que són 19 o 20, deuen ser de 25 anys, i un, hi ha un cas concret de 50.
Déu-n'hi-do, quina fidelitat, eh?
Sí, sí, força.
Què és el que implica ser soci? Quan s'ha de pagar i també quines són les avantatges que comporta?
A veure, ser soci, en aquests moments, vols que et digui la veritat? No recordo exactament quin preu és la quota, però és aproximadament 100 euros l'any. Els socis joves tenen una quota molt més baixa. I què implica? Doncs tenir possibilitat d'ús de les instal·lacions de l'entitat. Tenim una biblioteca important, es fan moltes activitats que són exclusives per socis, es fan activitats que pot anar-hi al públic, però els socis tenen un avantatge en qüestió de preu, quan és, per exemple, la inscripció a un curs. Després es fan sessions d'observació amb telescopis a la muntanya, diversos cops al mes, o a Àger, que és on tenim l'observatori, i allà poden anar els socis. El públic no, no són sessions obertes al públic aquestes. I després poden participar en les comissions de treball. Aquell aficionat a un determinat tipus d'astres o d'observacions, tenim diferents comissions de treball, s'apunten allà i ve l'observatori i treballa i fa diríem, recerca amateur, però d'investigació, com les conclusions que es publiquen, s'envien a organismes concrets, a congressos, etc.
Tota aquesta tasca és molt important també per donar a conèixer, no?, les vostres investigacions, també doncs, a tots els darrers avanços, no?, tecnològics. Sí. Suposo que la idea també és despertar vocacions entre els més petits.
Esclar. Ja, per això, quan venen a escoles, la finalitat principal és, per un cantó, ensenyar astronomia, que sàpiguen que hi ha una cosa aquí dalt que se'n diu el cel, i que des de les ciutats no veuen les estrelles, però que hi són, que se sàpiguen, se n'assabentin. Però de passades, clar, pot sortir, surten, vaja, nanos que estan interessats en el tema i que després s'aprofunditzen. Tenim, en aquests moments, amb el transcurs dels 59 anys, hi ha hagut molts casos de gent que han començat de molt joves a l'agrupació i que actualment són investigadors en centres internacionals, treballen a fora d'Espanya, Espanya també, naturalment, però hi ha forces astrofísics que han nascut vocacionalment aquí a l'agrupació de Sabadell. I coneguts, i famosos.
Imagina't, malgrat no veure les estrelles,
malgrat
no?
A la ciutat, sí.
Vau despertar doncs, aquesta curiositat innata. Explica'ns alguna anècdota, no? Alguna curiositat de tants anys d'història, segurament doncs, hi ha moltes, no?
Per recordar. Sí, clar, d'anècdotes n'han produït moltes, però ara m'agafes una mica de sorpresa. No sé què dir-te ara. Sí, s'han passat moltes coses, no?
Quin balanç fa? Després de 59 anys.
Home, balanç positiu, per descomptat, molt positiu. Ja he dit abans que ha tingut un creixement molt regular i, per tant, això comporta un balanç positiu. No hi ha hagut mai en la història de l'agrupació baixades, altibaixos, cosa que ja he dit abans és bastant freqüent dintre el món de l'associacionisme.
Quin és el repte de cara al futur?
Pues a seguir creixent i seguir estant al dia. I això és molt difícil avui dia, perquè els avenços tecnològics que afecten molt, que intervenen molt en el món de la ciència, van molt de pressa. I aleshores s'ha d'estar al dia. Aquells instruments que feien funcionar, o aquella càmera del telescopi que feien funcionar fa 4 anys, ja l'hem hagut de canviar per obsoleta. I això costa bastant avui dia, tant econòmicament com tècnicament, no? Afortunadament dins de l'entitat tenim tècnics que són molt bons, especialitzats en diferents àrees i ens la mantenen en aquests moments al dia tècnicament. Però jo penso que aquest és el repte principal. Ara, per exemple, les conferències que fem cada dimecres es poden seguir en directe ja per internet, el streaming. I això ja és un avantatge perquè l'auditori té 60 places però molts dies s'omplia amb gent dreta, no hi cabien, i això ha sigut una manera de descarregar una mica l'auditori i de donar possibilitats als interessats que segueixin les conferències.
A nivell també d'investigacions, de recursos, de finançament, com ho fa l'agrupació?
Bueno, la financiació principal és a través de les quotes dels socis i el que es cobren les sessions externes. El públic paga una entrada, que és modesta, però paga una entrada. Les activitats tipus cursos, tipus tallers, també es paguen. Les escoles també aporten una mica. I tot plegat, això és la font d'ingressos principals de l'entitat. Subvencions, en altra època n'havia tingut, actualment les subvencions han desaparegut, tots en parar de màgia, i per tant no...
M'han fet un forat negre.
Diners, exacte, diners externs són forats negres.
I expliqui'ns també, Josep Maria, quins avenços veurem en els darrers anys? No? Ja he dit que la tecnologia està avançant molt ràpidament.
Sí, sí. Tot va molt de pressa.
Descobrirem.
Tot va molt de pressa. Jo penso que no es trigarà gaire a trobar senyals de vida amb astres externs aquí a la Terra, en planetes externs. A veure, senyals de vida. Es trobarà espectroscòpia, no vol dir que fem una fotografia d'un marcianito donant voltes per l'espai, no. Però espectroscòpicament es trobaran
registres
exactament, registres d'elements que propicien que en aquell cos, en aquell astre que està molt lluny, pot haver-hi vida. Això no es trigarà gaire a donar-se.
Està convençut.
Sí, no, és que totes les línies van per aquí. Es veu l'evolució que s'està fent en aquest moment i ja s'està arribant a aquest punt.
I això què voldrà dir?
No, que estarem molt satisfets els que pensem que no estem sols aquí, aquest planeta.
Hi ha molt d'espai, no? Perquè sí. Només estiguem aquí sols.
Això, que quedi ben clar, jo no estic parlant d'una civilització similar a la nostra, que puguem contactar, que puguin venir, que ens puguem anar. No estic dient això, estic senyals de vida, senyals d'activitat biològica en algun planeta situat més o més lluny.
Uh-huh. I viatjarem al planeta vermell, al planeta
Mart? Jo suposo que sí, que s'hi anirà i no triga massa, però tampoc és massa transcendent, des del punt de vista científic. No cal enviar avui dia els homes a l'espai a fer exploració in situ, en persona. Avui dia amb robots es fa tot i es treballa més bé que no pas enviant o procurant enviar humans, que és molt més difícil o molt més costós. Uh-huh. Això seria més aviat una imatge de màrqueting pel país o per l'empresa que ho fes, que no pas una necessitat científica.
Que se'n parla molt, no?, d'aquests viatges també, sí, que es faran a la Lluna...
Parla, però això és màrqueting.
Que també benvingut sigui, no? Moltes vegades per recaptar, no?
No hi fa cap mal.
Doncs aquests recursos i tenir aquesta tecnologia, no?, necessària.
Sí, sí, no hi fa cap mal, perquè aquesta tecnologia, aquests avenços tecnològics repercuteixen també en la humanitat. Pensa que hi ha molts estris que avui dia fem servir que es van dissenyar per necessitats astronàutiques. Uh-huh. I, en canvi, els considerem absolutament normals avui dia, no? I estic pensant, per exemple, en els microones. Microones és un aparell que es va inventar a causa de les necessitats quan es van programar els primers vols amb persones a dintre d'una nau. Bé, aquests avenços, per tant, repercuteixen a la humanitat independentment de l'astronomia.
I pel que fa a l'astronomia, hem parlat molt de la tecnologia, però quin paper jugarà també l'ètica, no?, els valors en els futurs científics?
A veure, l'ètica en el món científic generalment es juga un bon paper, o sigui, no hi ha incidents, diríem, de baralles entre cometes com les que es donen en el món polític, per dir-ho així. Hi ha rivalitats, evidentment, entre diferents grups, però són unes rivalitats sanes que generalment el que comporten és que s'avança més de pressa que no pas si no hi haguessin unes rivalitats, no?
I en aquesta competència sana, no?, constructiva, l'agrupació també ha jugat un paper decisiu. Heu estat, doncs, precursors en aquest àmbit, també?
Sí, jo haig de dir que sí. L'agrupació ha sigut font d'iniciatives que després han collat a nivell estatal o a nivell mundial i molt bé. Per tant, sí, també participa d'aquesta lluita, entre cometes, sana.
Doncs ja ho dèiem, 59 anys, la principal associació d'astronomia de tot l'estat espanyol, que a més, doncs, com dèiem, demà, doncs, faran aquesta xerrada, 10 d'abril, a partir de les 8 del vespre, Astronomia per a Senyores, a la seu de l'agrupació astronòmica, al carrer Prat de la Riba, així que no hi ha excusa, i si no, també, doncs, per a streaming, podreu seguir-la. I si no, també, connecteu amb nosaltres, que sempre descobrireu que l'univers és infinit, amb l'Albert Morral, del director executiu també de l'Astronòmica. Josep Maria Oliver, cofundador i expresident de l'entitat, moltíssimes gràcies per passar pels estudis de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i felicitats.
Gràcies.